Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'11 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència amb l'objectiu de visibilitzar i reconèixer les contribucions de les dones en el camp de la ciència i la investigació, així com promoure la igualtat en aquest àmbit. La biòloga santcugatenca dedicada a l'estudi de la migranya a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, Marta Vila, considera que en termes d'igualtats encara hi ha molta feina a fer i lamenta que la investigació de les patologies que afecten les dones vagin molt endarrerides respecte a aquelles que afecten més els homes. Ciència, feminisme i automoció conflueixen a l'Escola Ciutat d'Alba en un taller a càrrec de Volkswagen. En el marc de l'STEM Tour de Volkswagen, estudiants de 5è i 6è han pogut dissenyar el cotxe del futur i conèixer de primera mà la trajectòria de tres treballadores de l'empresa alemana. Amb l'objectiu de visibilitzar el paper de les dones a les ciències, l'alumnat ha pogut comprovar com les ciències estan a l'abast de qualsevol. Els viatgers dels autobusos d'enllaç a les estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'han incrementat un 33% durant el 2024. En total, en el conjunt d'aquestes línies es van comptabilitzar 573.988 usuaris, 142.000 més que el 2023. El trajecte amb més transbordaments va tornar a ser el que connecta l'estació de Sant Joan amb el polígon Can Joan, a Sant Cugat, amb un total de 270.206 viatgers, un 12% més que el 2023. El judici contra l'home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021 ha començat aquest dilluns. En la primera de les 3 jornades previstes de judici han declarat primer 7 de les 8 dones víctimes d'agressió que han explicat els fets que van patir responent a les preguntes de la fiscal i l'advocada de la defensa. Durant el judici ha declarat també una 8ª víctima a petició de la defensa que ha estat l'única amb una explicació distant a les altres. El judici ha comptat, a més, amb la declaració de la cap del presumpte agressor, un treballador d'una empresa de manteniment d'ascensors clau en la investigació policial. El judici continuarà aquest dijous, on s'espera la presència de l'agressor, absent aquest dilluns per malaltia comuna. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
high school girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls.
Yeah, what I've done is I've tapped this phone so that when it rings, it'll ring at the station house, too.
There was a little girl murdered over in the park tonight.
Yes, I heard.
Your phone's ringing. Hello?
Hey, Mommy. Hey, baby. Baby, all right, Mommy.
Terminal 55.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove anglesa, que posteriorment es faria famosa amb Gossos de palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular tres anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per interpretar el paper de Julieta Capulet en la seva adaptació cinematogràfica de Romeo i Julieta, de Shakespeare. Aquesta és la famosa escena del balcó.
Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que...
No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable.
¿Por qué jurar, entonces?
No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Y yo te creeré.
Por el profundo amor de mi corazón, te juro que... Oh, Julieta.
Vamos a vernos. Buenas noches. Buenas noches. Tan dulce y feliz sosiego inunde tu corazón como el que siento en mi pecho.
Pero vas a dejarme tan desconsolado. Que me des tu juramento de amor a cambio del mío.
Te di mi amor antes de tú pedírmelo. Y desearía no habértelo dado aún.
¿Querrías quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
Para ser generosa y volver a dártelo.
L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivia Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antonio César Mendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov com a protagonista fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivia Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra amb Ronald Colman i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto.
Moriré si tengo que quedarme aquí sola. George prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
¿A mí? Supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
Sí.
Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana? ¿Y mi corazón? ¿Alberga los deseos de una anciana? ¿Puede usted creer que llevo aquí 80 años?
Ella también fue secuestrada. Llegó aquí hace solo 2 años.
Pues no lo creo, no puedo. Ella miente. Tú mientes, todas tus palabras son falsas. Vamos, admítelo.
¿Qué razón tendría para mentir? Oiga, señor Conway, es probable que no sobrevivamos a ese terrible viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
¿Por qué me han contado esa historia?
Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles, pero eres tú el que buscaban y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
¿Estás diciendo la verdad?
Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivier Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivier Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta. Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules al dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.
What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on, a rose will bloom, it then will fade. So does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some they think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper the caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. So does
Continguts en xarxa.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
L'espai de tecnologia d'avui el dediquem al desenvolupament sostenible i ho fem de la mà de Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de l'OPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Juan Jesús, benvingut.
Moltes gràcies, encantat de ser aquí.
Avui parlem d'un tema que és així com molt general, però que cal repassar una mica per saber d'on venim, en quin punt estem i cap a on anem. Per tant, jo crec que seria important explicar què és el que s'entén pel concepte de desenvolupament sostenible.
Desenvolupament sostenible implica fer totes les activitats de la nostra vida com a societat de forma tal que no eliminem o que no esgotem els recursos que tenim. És a dir, és com fer que podem fer la vida normal, mantenint els recursos de la Terra, diguéssim, amb temps infinit. La veritat és que venim de... La primera revolució industrial es va fer 300 anys. Venim, en els últims 300 anys hem consumit recursos, hem generat molta contaminació, hem creat, hem desenvolupat aquestes societats i el planeta no pot amb aquest ritme. Aleshores, la idea és que s'ha de canviar d'alguna forma els hàbits, la forma de produir, de forma tal que el planeta pugui tenir un creixement o un desenvolupament en el temps.
Estem parlant d'una evolució, d'un canvi que potser ens podríem qüestionar si moltes vegades en lloc de progressar hem tornat enrere, no? Ha arribat un punt que en comptes d'avançar hem tornat una mica enrere, o no?
En certa mesura. O sigui, sí que és veritat que la tecnologia ens ha afavorit a fer coses que no havien imaginat mai. O sigui, que la tecnologia és positiva, ens ajuda en el benefici de la humanitat. El problema és que no hem tingut en compte el medi ambient, diguéssim, tot el que s'ha maltractat a banda del producte o del servei que estàvem fent. I això és el que ens hem de mirar. És a dir, hem d'intentar fer tota aquesta producció utilitzant uns recursos que siguin renovables, que vol dir que vinguin del sol. Afortunadament, la Terra té el sol, és una font d'energia que la tenim cada dia, i si utilitzem aquesta font, això permet que, els recursos es renovin, o es tornin a crear, i podem fer la producció que necessitem per a les nostres activitats. Hi ha altres recursos que són no sostenibles, que són tot aquest material que no es pot fer amb el sol, o sigui, diguéssim, els minerals, tot això ho tenim, i no es forma cada dia. I aleshores, amb aquests recursos no sostenibles, no renovables, perdó, el que hem de fer és intentar utilitzar-los i reciclar-los. Per tant, amb això tindrem un escenari on la vida i la producció pot progressar a llarg termini. No?
Tu deies, venim de les revolucions industrials, d'una manera de produir doncs que hem danyat, per dir-ho d'alguna manera, el planeta. Però l'origen de tot plegat, o sigui, quan ens n'adonem que hem de mantenir un desenvolupament sostenible, el concepte apareix als anys 70?
Sí, que sí. La veritat és que bueno, hem produït sempre, ho hem viscut, com si els recursos fossin il·limitats. Aleshores, als anys 70, el grup de Roma, que és un grup d'intel·lectuals, va demanar fer un estudi de com seria la prospecció de si seguim vivint d'aquesta forma, quant temps duraria el planeta, així dit en termes molt senzills. Aleshores, això ho va encarregar un grup d'experts que treballaven en un tema que es diu dinàmica de sistemes, i van fer un programa que simulava l'evolució de la Terra. I aleshores van utilitzar 6 indicadors. Entre ells, l'augment de la població, els recursos renovables, diguéssim, la utilització de fuel, la utilització de la tecnologia, i van fer diverses simulacions. Entre elles, bueno, van veure que el temps de vida del planeta en la forma en què estaven utilitzant els recursos duraria pues, com de l'ordre de 100-200 euros, 200 anys com màxim. Aleshores, de totes les simulacions es va fer també que incrementés molt el factor de la tecnologia. Podria la tecnologia salvar aquest desenvolupament? Es va veure que per molt que la tecnologia fos ajudés moltíssim a aquest desenvolupament, es va veure que no era prou, sinó que es necessitava fer alguna cosa més. I la cosa és viure en un sistema on s'utilitzi al màxim els recursos renovables. O sigui, utilitzar els recursos renovables és el quid de la qüestió. Això va ser els anys 70.
I, per tant, es va veure que a part de la solució, potser no tota, la solució global no seria només els recursos renovables, però sí una part important.
Resulta que el desenvolupament sostenible implica té tres components. Té una component mediambiental, que intervenen els recursos, una part social i una part econòmica. La part social és perquè aquest desenvolupament també ha creat molta desigualtat entre la societat. O sigui, es diu que el 2% de la població utilitza la riquesa de la resta de la població, o que el 2% de la població utilitza com el 50% dels recursos de tota
per dir-ho ràpid, tota que uns viuen a costa dels altres.
D'alguna forma.
Més o menys,
exactament.
No?
Per tant, aquestes desigualtats també s'han de... llimar una mica, no? S'han de llimar i també la part econòmica. O sigui, no es pot fer benefici de tot quan els recursos són de tots, diguéssim, sinó que s'ha d'intentar fer una economia circular on tu puguis vendre coses que ja s'han utilitzat, reciclar... Tot això implica que hem de tenir... O sigui, aquest desenvolupament implica una evolució on el medi ambient, la societat i l'economia estiguin a l'abast de tothom. Parlaven de que... em sembla que en un altre programa parlaven de que més o menys si tothom fes ús dels recursos que utilitzem nosaltres, que són, diguéssim, vivint en un estat, diguéssim, mitjà, probablement es necessitarien 3 o 4 terres. És dir, que si no necessitem 3 o 4 terres és perquè algú no fa el que fem nosaltres. O sigui que a vegades s'ha de pensar o s'ha de tenir consciència de que si tothom fes el mateix que fem nosaltres, es necessitarien més d'una terra.
I ara estem justament en aquell moment, no? Amb aquests components que abans ens comentaves, el mediambiental, el social i l'econòmic, on estem donant voltes, no?, en el nostre dia a dia. Parlaves del reciclatge, et feia referència a les desigualtats i després a l'afectació mediambiental. Qui supervisa, qui controla tota aquesta situació? Hi ha algun organisme que té aquesta visió més mundial, més global?
Afortunadament tenim la ONU. La ONU es va posar mans a l'obra, diguéssim, als anys 70, quan aquest estudi... En aquest moment va començar la preocupació per tots aquests temes. I aleshores, des de llavors, la ONU va crear un grup d'experts que es reuneix cada any i debaten sobre l'estat del planeta. I a més, bueno, en aquest acord hi ha signants uns 180 països. Som de l'ordre de 200-180, i cada temps es fa un acord que sigui obligatori a les nacions a prendre mesures per millorar la situació del planeta. Un d'aquests, el primer va ser l'acord de Kyoto, que va ser un acord sobre emissions de diòxid de carboni, i el segon ha sigut l'acord de París, i aleshores hi ha com 170 i pico signants que es comprometen a certes mesures per millorar, en aquest cas, el medi ambient, inclús la riquesa també, el repartiment de la riquesa. I clar, el problema és que ara estem en una situació on hi ha algun país, hi ha un país molt important, els Estats Units, que ara s'ha desdit d'aquest acord i sembla que...
Sí, l'ha abandonat.
La seva filosofia, sí. Uh-huh. La seva filosofia va en contra d'aquest consensus que havia en reconèixer que el desenvolupament sostenible era una cosa que necessitàvem tots.
Clar, és que ja parlàvem altres vegades, quan parlàvem dels acords de París, pel tema de la contaminació i tot això, que clar, jo ara em faig una pregunta com molt terrenal, no? Si la ONU, que és qui intenta monitoritzar, controlar tot això, es fan acords i després hi ha països que són els que haurien de donar més exemple, haurien de tirar més del carro, són els primers que s'ho salten tot... no sé, si hem de ser optimistes o què?
Home, jo sempre soc optimista. O sigui, la veritat és que el món evoluciona de forma tal que en algun moment som molt globals, tenim una vista molt global, que això és la idea de ser més sostenible, i a vegades tornem, és com el pèndulo, no? Tornem a ser molt locals. Jo crec que ara tenim el perill de tornar a una visió molt local i hem de continuar. Hi ha molta gent al món que està convençuda de que hem de seguir amb aquest camí de la idea del desenvolupament sostenible. Jo per suposat, estic completament convençut.
Però quan parlaves d'aquest moviment del pèndol, és que ara la tendència és a mirar-se a un mateix sense pensar d'una manera més global, que és el que ens afectarà a tots al final, no?
Clar, tots aquests països que intenten sortir-se d'aquest desenvolupament sostenible i mirar per ells mateixos, bueno, van en contra de la tendència natural, diguéssim. Si no mirem el món d'una forma global, el món és de tots. O sigui, si ens tanquem en el nostre cas i pensem que el món és com ho veiem nosaltres, doncs estem equivocats. I la veritat és que la involució que està fent ara mateix els Estats Units pues, va en aquesta direcció. Tots els que són negacionistes, diguéssim, va en contra. És el curt termini, en lloc de veure el llarg termini. Aleshores, probablement nosaltres no tindrem cap problema, però les generacions futures, sí, estem d'alguna forma hipotecant el futur de les generacions futures.
No sé, doncs el missatge no em sembla gaire gaire positiu, però la veritat és que ho estem veient cada dia amb les notícies, amb les actituds d'aquests governants que, com et comentava abans, haurien de servir d'exemple en comptes de tot el contrari.
Sí, no, jo sempre dic això, pensa globalment i actua localment. O sigui que has de tenir una visió global, però després tu a casa teva, les teves activitats, has de ser el més sostenible possible.
Doncs aquest ha estat el tema d'avui, el desenvolupament sostenible, i l'hem abordat amb el Juan Jesús Pérez, el nostre professor de capçalera al programa. Juan Jesús, fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Cuando parece que no puedes hacer nada. ¿Qué hacer cuando un diagnóstico que ni siquiera entiendes sacude tu vida? ¿Qué hacer entonces? Nosotros hicimos pulseras. Una voluntaria encantadora te enseña a hacerlas. Y lo ves más divertido que observar cómo cae la siguiente gota de quimioterapia. Y con cada nudo, lo que estás estrechando no solo es el tiempo de espera, sino el vínculo con otros que están pasando por lo mismo que tú. Entonces, es cuando dos de tus grandes amigas se dan cuenta de que sus abrazos, aunque ayuden, todavía no curan. Pero quizá sí lo hagan las pulseras. Y todo empieza a girar.
¡Chimpiones al poder!
Toda la pandilla de la planta de oncohematología infantil, oficialmente denominados Chipirons, os dais cuenta de que habéis empezado un movimiento creado por niños, liderado por niños...
¡Para ayudar a niños!
Bueno, y con un poquito de ayuda de los que más nos cuidan también.
Y cada vez más personas dejan de preguntarse qué pueden hacer y deciden hacer pulseras y lucirlas a cambio de una donación para sensibilizar y apoyar la investigación de unas enfermedades raras que casi nadie conoce y que, por tanto, muy pocos financian. Pero son muchos los que empiezan a visibilizar que estáis haciendo algo bueno. Que lo que empezó con dos niñas de 9 años ofreciendo pulseras en la plaza del pueblo se está convirtiendo en millones de euros destinados a la investigación. Pese a que parte de los chipirons con los que iniciaste esta aventura ya no están contigo, sus familiares, sus amigos, veis que tiene sentido transformar un movimiento surgido espontáneamente en una asociación y seguir haciéndola crecer gesto a gesto. Por ellos, por todos los niños que cada año forman parte de este porcentaje para los que la investigación no ha llegado a tiempo. Acompañando emocionalmente a nuevos pacientes, a nuevas familias, a los que esperas que aprender a hacer pulseras no solo les entretenga, sino que se convierta en el fuerte vínculo que en su día significó para ti. Y lleváis su voz, incluso a proyectos de investigación, a congresos, a comités científicos. Después de años de crear nudos entre personas, lo que habéis estado tejiendo en realidad es una comunidad en la que se comparten los mismos valores de solidaridad y amistad. Un tejido con una respuesta social que no esperabas, incluyendo a personas que, haciendo mucho con poco, sienten que son parte de algo grande. Así que si todavía no sabes qué puedes hacer tú, imagina todo lo que puedes tejer con un simple nudo.
Colabora en pulserascandela.org. Pide tu candela. Hazte voluntario. Socio. Sé un punto solidario. O crea un evento, campaña o taller. Pulseras Candela, un gran tejido social por la investigación del cáncer infantil.
Doncs precisament avui al Faves Comptades parlem d'aquesta associació, Associació Pulseres Candela. Fundada l'any 2017, té el seu origen en l'ingrés de la Candela d'11 anys a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per una leucèmia, on una infermera li va ensenyar a fer uns braçalets amb nusos de macramé que encara avui es venen de forma solidària per captar fons per a la investigació del càncer infantil. I a motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil, que se celebra aquest dissabte 15 de febrer, tenim amb nosaltres la Carmen Blanco, que és voluntària de Pulseres Candela i membre del Consell de Família de l'Hospital Sant Joan de Déu. Carmen, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvinguda.
Gràcies.
Quina història tan ben explicada i tan...
Sí, molt maca, molt emotiva.
Sí.
I ho explica perfectament.
Pots afegir alguna cosa més a la història d'aquesta associació?
Sí, bueno, podríem dir que el pilar més important de l'associació són els voluntaris. Són totes aquelles persones que es volen afegir al nostre projecte per recaudar donacions, per recaudar diners, perquè es pugui continuar investigant. També un altre motiu de la nostra missió és que el càncer infantil i juvenil es considera una malaltia rara, en conseqüència és poc rentable per invertir, per investigar. Uh-huh. I per això, com que és poc atractiu també per la indústria farmacèutica, doncs som les famílies qui financiem principalment la seva investigació. El 80% del laboratori de Sant Joan de Déu es manté per donacions de famílies o associacions per tirar endavant.
Quina és la teva experiència amb el càncer infantil?
Bueno, la meva experiència comença a l'any 2014, perquè van diagnosticar al meu fill un càncer al cervell. I aleshores, bueno, vaig tenir aquesta vivència, em vaig trobar molt recolzada a l'hospital, i com a agraïment per tot el que van fer per nosaltres, pues no puc fer una altra cosa més que ajudar a que altres nens i famílies no puguin passar pel mateix tràngol que hem passat nosaltres.
És en aquest moment quan decideixes unir-te a l'associació de Pulseres Candela?
Sí, va ser una miqueta més tard, quan ja vaig passar un període de tirar endavant i situar-me amb el dia a dia, que vaig veure que el meu fill tirava endavant, i ja et dic que és com un agraïment infinit a l'hospital, al personal, als oncòlegs, als científics. Per això em vaig involucrar en aquesta associació. I estem a Sant Cugat i a Valldoreix. Tenim el que és l'Associació de Propietaris i Veïns. La presidenta, la Neu José, de seguida que li vaig explicar el projecte, em va recolzar, ens destina una sala per fer... Tots els dilluns ens reunim les voluntàries per fer pulseres, i també després estem aquí a Sant Cugat, al Xalet Negre i al casal de Santa Rosa.
Mm-hmm. Les donacions són l'única via de finançament?
Les dones, bueno, com que gairebé no hi ha ajudes per part, no hi ha recursos públics i pocs privats, aleshores són les donacions les que mantenen aquesta associació. Nosaltres el que fem és recaudar fons, com comentava, per financiar la investigació del càncer infantil, i altra de les missions que fem, que tenim, és recolzar els pacients i les famílies que a través del nostre projecte es puguin beneficiar i sentir-se acollits.
Aquestes són també les altres funcions que desenvolupeu com a associació, no?
Donar sí, difondre tot... i conscienciar els pocs recursos que hi ha, que es destinen.
Si parlem de conscienciació, creus que encara hi ha molta feina a fer?
Sí, moltíssima. Nosaltres, primer cas, el càncer infantil i juvenil és el gran desconegut, perquè com que es considera una malaltia minoritària, hi ha molt, el càncer infantil no té res a veure amb el càncer d'adult. El d'adult és que ens anem envejint, ens fem abuelitos, i les nostres cèl·lules pues, van deteriorant. I el càncer infantil, o es diu el càncer del desenvolupament, i és tot el contrari, és quan es desenvolupa, quan el nen està en una, està a l'etapa de creixement de l'adolescència, és quan es desenvolupa aquest tipus de càncer, que no té res a veure amb l'adult, ni del tractament pot ser el mateix, ni res. I lluitem perquè es puguin fer tractaments més personalitzats i amb menys risc d'efectes secundaris.
Mm. Per tant, creus que és un tabú, no? Que es considera encara un tabú parlar del càncer infantil. Fa, no sé, fa por, s'intenta tapar d'alguna manera, no?
O... Bueno, crec que quan et passa aquesta situació, la gent no arriba a entendre. Quan estàs dintre d'aquesta situació, el teu voltant pot canviar molt, perquè la gent no sap com acostar-se a tu, no sap com ajudar-te, no sap què dir-te, tenen com por, i bueno, això també deriva a que hi hagi pues, pèrdues d'amics, però també entren altres persones que et recolzen i que fan tirar endavant la teva vida i amb moltes ganes d'ajudar.
Perquè precisament, ara que parlaves d'aquestes noves relacions, és el que passa entre les famílies que formen part de l'associació? S'estableix un vincle entre vosaltres, un vincle especial?
Sí, sí, s'estableix un vincle molt fort perquè tots compartim la mateixa situació de diferents tipus de malaltia, dintre d'aquest tot el càncer infantil, però hi ha diferents tipus, i es fa, bueno, per això s'ha fet aquesta xarxa, no?, tan gran i tan important, per compartir, per ajudar, i que convidem a totes aquelles persones que tinguin pel cap fer un voluntariat i els hi encaixi el nostre projecte, pues que els hi obrim els braços perquè ens puguin ajudar i ells també sentir-se realitzats.
Carmen, quin consell li donaries a una família que té una criatura que acaba de rebre un diagnòstic de càncer?
Bueno, consells... gairebé cap consell. Nosaltres fem més acostar-nos a la família. A vegades és més un silenci, estar al seu costat, fer una empatia, més que dir-li què té que fer o com ho té que fer. Per això ja tenim els especialistes de cada àrea, però com família donem aquesta calor, no? El compartir, el que se sentin pues, que no estan sols, que també hi ha més gent, encara que es considera una malaltia minoritària, i que sobretot per el tema de tots els... una altra de les nostres missions és fer que lluitem des de l'associació Polseres Candela en memòria de tots els valents nens i joves que per ells no va arribar a temps la investigació, i està demostrat que investigant això arribarà un dia que, no, que el nen que estigui diagnosticat es podrà salvar, podrà tenir una vida normal i corrent.
Mm-hmm. Abans parlaves de la vostra vinculació amb Sant Cugat i Valldoreix. A mm-hmm. Valldoreix teniu la seu a l'Associació de Propietaris
bueno,
i Veïns?
Ben bé no és la seu. És que l'Associació de Propietaris, quan li vam explicar el projecte, pues, de seguida ens va dir que sí, ens va obrir les portes de casa seva. I allà fem un punt de trobada. Mm-hmm. Tots els dilluns per la tarda, de 5 i 4 a 7, fem una trobada i allà les voluntàries pues, anem a fer les polseres, després allà organitzem també a quin tipus d'empresa ens podem adreçar, perquè igual el mateix fem aquí al Xalet Negre i al Casal de Santa Rosa. I aquí hi han afegit pues, tant amics com famílies, voluntaris, També anem a les escoles per transmetre aquest valor com solidaritat, a clubs esportius, que ja han fet dos sopars solidaris, al club de tennis. També anem a residències de la tercera edat, perquè els nostres avis allà se senten socialment útils. Altres llocs que anem són a centres penitenciaris, empreses, a comerços, que a Sant Cugat n'hi ha molts comerços que ens han cedit un espai del seu local per posar un expositor nostre, i els seus clients, doncs, quan van allà, poden fer una donació i emportar-se la pulsera que més els agradi. Vull dir que no només fem confeccionar aquestes pulseres per donar-les com agraïment a una donació, sinó que també busquem això, la complicitat dels comercis, dels negocis, organitzem qualsevol tipus d'esdeveniment solidari. Ara hem fet una a Barcelona, el grup Els Escarbats, a l'Ús de Gas, hem fet un... Ara estem ultimant les recaudacions, però al voltant d'11.000 i algo euros que es destinaran a l'hospital. També Rotary va fer un concert aquí al auditori, sí, i ens va destinar els beneficis de la recaudació a Polseres Candela. Participem en projectes d'investigació donant veu a les famílies i pacients. També ajudem, això que et deia, de les noves famílies que coneixin el projecte i per recolzar-los, però sense poder donar un consell en concret, perquè cada família ho viu d'una manera. Donem visibilitat al càncer infantil, això és molt important, perquè es considera una malaltia rara i per tant desconeguda. I fem també difusió i financiem projectes d'investigació a l'Hospital Sant Joan de Déu, i actualment també estem col·laborant amb el Vall d'Hebron.
Molta cosa, eh? Esteu fent molta cosa, i s'entén perfectament aquesta necessitat de moure's per arribar allà on calgui per aconseguir aquests diners per finançar la investigació. Quins projectes teniu l'associació a curt termini? Què és el que teniu ara més pròxim?
Bueno, nosaltres ens movem per grups, per cada... A Terrassa hi ha un grup, aquí a Sant Cugat hi ha un altre, i tots els grups aporten les idees o els contactes que ells veuen que podem arribar. Ara, concretament aquí, estem pendents de fer un concert que s'ha ofert Ramon, que és el director la revista de Tot Sant Cugat, sí, i farem amb ell farem un concert, també serà solidari. La idea és...
Això per quan és?
Això no tenim data encara, perquè ho estem organitzant. El més proper és que, com que el dia 15 de febrer és el Dia Mundial del Càncer Infantil, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat, farem el dia abans, que és el divendres, per la tarda, de 5 a 8, i farem una festa perquè tothom estigui convidat, tant famílies com nens. Hi haurà passes de màgia infantil, xocolatada, coca, activitats molt maques, farem un gran llast que tothom podrà posar allà el seu desig, i farem una gran festa.
Doncs per aquells que hi vulguin participar d'aquesta festa, ja ho saben, serà divendres, divendres entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, aquesta festa per solidaritzar-se amb Polseres Candela, que lluita i posa tot el que calgui de la seva part per contribuir a la investigació per derrotar el càncer infantil. Carmen Blasco, voluntària... Blanco, perdona. Voluntària de Polseres Candela i membre del Consell de Família de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
A vosaltres per convidar-nos i donar l'oportunitat de fer aquesta difusió.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aquí arriba aquest Faves Comptades de dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.